Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 4 de la tarda. Avui al Fabricació Pròpia volem parlar, Francisco, d'un llibre que sona, que això ens agrada ja, un llibre ple de música que explica...
Jo he vingut a aprendre.
Jo també.
Sí,
que explica aquesta memòria musical de molts de nosaltres. De fet, de Frank Sinatra, els Pixies, passant per Hendrix, per Janis Joplin, els Beatles, Bob Dylan o Elvis, l'era dels àlbums explica doncs, aquestes històries humanes que hi ha al darrere de 40 discos que van del blues dels anys 20 fins pràcticament als nostres dies i també de la història del pop-rock i de la música...
És tot el que m'interessa. El que ha vingut després ja...
Ja és igual.
Ja ho trobarem,
no? Però... Clar, és també una declaració d'amor als àlbums, a una manera de fer, d'escoltar música, que cada cop menys és menys habitual i potser també més romàntica. Àlex Torío.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Moltes gràcies per convidar-me. Estic, em sento com algú que ha de una mica evangelitzar, també.
Home,
he de portar el missatge de que la música que dura més de 20 segons està molt bé.
20 segons, sí, és
bueno,
això.
S'està dient això ara,
sí,
no?
Sí.
Crec que Spotify no fa gaire, ha publicat un, com una estadística de les cançons més escoltades i el temps que la gent les està escoltant.
Són res, allò,
I que és res, no les escolten sencera, encara que durin 3 minuts.
Però creus que és pel format de les cançons o la capacitat d'atenció està disminuint?
Bueno, això...
Les dues coses.
Com que jo treballo des de fa molts anys de professor, la capacitat d'atenció està disminuint dràsticament. És terrible, és terrible. I des de... Qui han de decidir coses, qui manen... Ho veuen com una cosa que hem d'acceptar, en comptes d'una cosa contra la que hem de lluitar. I jo ho veig tan radicalment diferent.
Ostres, això és interessant, també. Àlex, perquè l'Àlex Torío, o sigui, és professor de matemàtiques, músic, físic, divulgador musical i autor d'aquesta meravella de l'era dels àlbums.
També cuino bastant bé.
També? Escolta, mira, ahir va estar amb la Maria Nicolau, que n'hem parlat.
Sí, sí.
Vaig veure la...
Sí, la de truita, sí, és veritat, ho entenc, eh? A mi, de totes maneres, no tinc problema amb el joc de canell. No?
Sí!
Em fa més por tirar-me a la cara que caigui a terra. Però bueno...
No, ho hem de provar, eh? Vull dir, que sí, Francisco, la Vanessa...
Ja havíem dit que...
Un oient vostre ha penjat un vídeo on ha dit que havia sortit molt bé.
Sí, la Vanessa Carrasquilla, que és companya de xarxes, ho va intentar des de casa i la primera
sí,
i li va sortir,
ja sortit,
està bé. Ho provaré també.
A mi fa por, és molt pitjor que et caigui la truita a la cara que no m'ho diria.
Però si tu ja has, diguem, mestrejat l'art del canell, clar, no t'has d'arriscar. Sí, jo et dic, una de cada tres va a terra.
Jo ho provaria primer amb una, allò que la pasta d'arròs, aquesta, aquella rodoneta, en un crack.
Sí.
Un
cracker d'aquells.
Sí. Per si de cas. Àlex, quin és l'últim àlbum que has escoltat, tu?
Bueno, mira, ara l'últim que he escoltat és el disc que he preparat per aquesta setmana al programa que faig a ICAT, que és un disc superestrany, jo ja el tenia de fa temps. És el disc més raro dels Bee Gees.
Ah?
Un disc de l'any 69. Els Bee Gees tenen com dues etapes, no? La més coneguda és l'època de disco de finals dels 70, i després, abans tenien el 65, 66 tenien uns discos d'això, aquest pop, barroc... prèvia a la psicodèlia, anglès. I tenen un disc de l'any 69, que és un disc com molt estrany, molt ambiciós. Té tres cançons que són sinfonies orquestrals.
Molt bé.
És raríssim, aquest disc. I volia ser un disc conceptual. És l'època post Sgt. Pepper's, i ells volien fer alguna cosa així, també. I és un disc interessantíssim, que es diu Odessa.
Odessa.
Odessa. La Ucrània.
Clar, dèiem que aquest llibre és com una declaració d'amor cap als àlbums. Mira, és així o no?
Mira, jo pretenia diverses coses en aquest llibre. Una era intentar explicar l'evolució des del blues fins a la música pop-rock d'avui, passant per tots els, més o menys tots els estils que han anat derivant-se com una branca, no? Aquesta era una ambició. Una altra era també reivindicar el format àlbum. És a dir, jo entenc que la idea humana, la necessitat humana artística, musical, és crear el que sigui una melodieta, el que sigui, xiular, fer un ritme, però després ja ve la cançó, no? Llavors, hi ha la cançó com a unitat bàsica. Per una sèrie de coses, entre elles l'interès de la indústria, la unitat, en un cert moment, finals dels anys 50, la unitat, en comptes de ser la cançó, va passar a ser l'àlbum. Perquè podies vendre, per molt poca despesa més, podries vendre una cosa 5 vegades més cara. No? I aquest àlbum, en principi, podies pensar, és una decisió simplement econòmica de les... En comptes de vendre't un single amb una cançó a cada cara, doncs han decidit fer-ho així, així et foten les canciones de relleno, aquestes que se'n diu típic, no? Però, hòstia, va haver-hi gent que va adaptar-se a allò i va dir, no, ja que he de gravar durant 45-50 minuts, vaig a fer que tot tingui un cert sentit. I aquest és un format que el títol del llibre obeeix a una entrada a Wikipedia que vaig trobar per casualitat, que era, en anglès, de Album Era, la era de los álbums. I diu, was a period of time... O sigui, va ser una època que va durar des dels anys 60 fins a principis del 2000, en el qual la gent venia a discos i no cançons. Llavors, quan un artista va aprendre a aprofitar allò per convertir-ho en la seva manera mínima d'expressió, la seva unitat mínima d'expressió, hòstia, per mi és el gran moment. Ara estem tornant a les cançons sueltes. Ja, un músic ja no es diu, faré 5 cançons aquest any, després les agruparem en un LP posant-hi 4 de relleno. No, ara això ja ni això, no? De fet, el que estic llegint és que van al revés, no? Igual una cançó no necessiten que duri ni un minut.
Això és gravi.
Mentre passi, entri en un vídeo de TikTok, ja
clar,
està.
Potser, clar, és que és això. És el que tu has dit ara, eh?
Però és que és el format d'una xarxa social que està dictant com ha de ser l'art.
Sentenciant, no? Vull dir, sí. No? Dictaminant exacte el
mi,
que ha de ser.
A mi el que em contrasta molt és... Jo sóc totalment infidel a les sèries de televisió. Ara que estan tan de moda, em sento incapaç... Vull dir, per exemple, la sèrie Fargo, que la trobo boníssima, vaig veure... Són 10 capítols, vaig veure 9, i l'últim em quedava pendent, i l'altre dia el vaig veure, portava 3 mesos sense veure. I dic, hòstia, però si això no m'ha enganxat tant. Com és que està tan estirada una cosa i en la música no es pot estirar? No? Ara he vist també un documental, 3 capítols d'una hora. O sigui, això en 40 minuts ho tens explicat. I això, en canvi, ho estirem... I en canvi, la música cada cop més curta. No, no, tu no saps el que és posar-te al Ziggy Stardust i des de la primera fins a l'última intentar entendre alguna cosa. No és entendre un missatge de Bowie, sinó ficar-te en un món. Això és una altra cosa i la gent no ho ha fet.
Àlex, l'era dels àlbums, ara ho estàvem dient, també tu ens proposes 40.
Jo volia posar-ne 500. Mira la meva capacitat...
Enciclopèdia. Stoms, no?
La meva capacitat negociadora és tristíssima. Perquè jo vaig dir... home, jo crec que per explicar bé la història de la música necessitaria uns 300, 400... L'editorial em va dir 30.
Ui!
I vaig dir, ni per ti ni per mi, 40.
A la meitat,
sí. No? O sigui, entre 30 i 500, 40. I aquí està on jo poso. Dic, venga, aquí mando jo. I ho vaig aconseguir, són 40.
No, està bé, no? Vull dir, ben negociat.
Era un farol, era un farol.
Era un farol.
O sigui, per mi té molt de mèrit, això, realment, eh?
Ai.
Perquè si comprimir-ho tot...
És impossible.
40...
Però he aconseguit un subterfugi, que és que després de cada capítol, que està dedicat cronològicament a un disc que més o menys em diu alguna cosa de manera, això, cronològica, des dels anys 30 fins a l'any 2000, dintre de cada capítol, al final de tot, poso 5 o 6 discos més, que són de l'època, amb el qual al final acaben a 200 discos.
Fas l'algoritme, no? Si t'ha gustat esto, te gustarà...
Te puede interesar.
También, vaig canviant la frase a cada capítol, expressament, perquè quizá también te interesa. Potser també t'interessaria. Del mateix artista trobem... Els discos que a aquest artista també li agradaven eren...
Aquesta és bona. Però com explicaries tu, quins elements creus tu que hauria de tenir o que té un disc per considerar-se un bon àlbum?
Bueno, no ho sé, no t'ho sabria contestar bé, això. Bueno, una molt fàcil, que com més l'escoltis, més t'agradi, o sigui, que no et cansi, no? Això podria ser una mesura internacional. Que cada cop et sembli més complicat. Vale? No, que cada cop et sembli una cosa més complicada, que
vagis descobrint
més capes, no? Que dius, hòstia, aquí... Ah, hòstia, això era per això... No sé.
I ha de ser conceptual o, diguem, que tingui un denominador comú...
Sí, exacte. No? A vegades el denominador comú en alguns discos és la sonoritat. De vegades és l'intent d'explicar una història, com passava, doncs, no sé, això ho feia molt els The Who, o Pink Floyd en algunes èpoques, no? Voler explicar històries. A vegades és la sonoritat. El OK Computer ben bé no t'explica una història, però sí que té com una certa lògica darrere tot de l'alienació... Estem parlant de fa 30 anys, quasi. I ja et parlava una mica... El títol ja és OK Computer, no? Que si hagués sigut avui aquest dit, s'hauria dit Hi Siri.
Clar.
O Hola Alexa, no sé, no? I és la idea de que, hosti, cada cop la tecnologia fa a les persones menys humanes. Que jo estic...
Totalment
d'acord. Sí. Jo t'haig de dir una cosa, Àlex. Hi ha un d'aquests, perquè abans ho deien, dic, segur que hi haurà gent que et troba pel carrer o, no? O coneguda que et digui...
Que però... falta alguna cosa.
Sí. Saps què falta per mi?
A veure, a mi m'han dit...
A veure si coincidim.
Segur que sí, Mercè.
A veure, a mi m'han dit, per exemple, un que tinc molt present, m'han dit Queen. No hi ha res de Queen.
Sí.
I no, aquí ens hi trobarem.
No és veritat. Hi ha en un capítol, jo crec que és en el de Led Zeppelin, hi ha un disc de Queen, analitzat breument, 4. Val. I ara jo, si faig una segona part, que voldria fer-la perquè així enganyaré a l'editorial tot... i aconseguiré fer-ne 500 o 400.
N'ha fet 10 llibres
així. De 40-40, els hi colaré, és la meva intenció. Doncs el de Queen jo voldria fer l'últim en vida de Freddie Mercury, l'Innuendo, que em sembla una burrada. És un gran disc i, a més, té una història que la idea del llibre, sobretot, és explicar les històries humanes, perquè hi ha una cosa molt important per mi, que és, m'importa una merda el que faci una IA.
Yeah.
És que no m'interessa. Ai, mira que maco el dibuix que ha fet aquesta IA. I per mi ja el pots trencar, no m'importa. No vull saber res del que faci una intel·ligència artificial. I jo, no, és que ha après, no sé què. Aquesta cançó és molt més maca que una dels Beatles. I una merda. No vull saber res d'això. No vull saber res d'una IA. Crec que haurien de fer una cosa semblant a les que fan a vegades en productes alimentaris, que diu, contiene traces de frutos secos i no sé què. Aquí em diga, aquí una IA i són, pues, adiós. Jo no vull saber res. Vull una tenda bioeco de que no, coses que t'ha tocat una IA. Només vull coses humanes amb els seus errors.
Ja, això està bé. Tu deies això, Queen, és un dels més sol·licitats.
Que m'ha dit dues o tres persones.
I què, algun altre més o no?
No, jo mateix. Jo trobo a faltar...
Què trobes a faltar?
Nick Cave, aquí.
Yeah.
Tenia un capítol mig escrit i el vaig haver d'esborrar perquè vaig haver de triar. Al final vaig posar Jeff Buckley en compte de Nick Cave.
El greix.
Francisco, tu saps de qui em refereixo o no?
Jo m'ho temo. I em sorprèn molt que la legió de fans i la vostra turra no hagin arribat a l'exterior per dir-li...
Springsteen.
Ai, doncs, és que és això.
No?
Sí. A veure... Què fem, ara?
Si fes Sprinting, faria el River o el Nebraska.
Vale.
Un d'aquests dos.
Estem d'acord.
Pel següent disc...
Ets fan?
Soc fan, però no tan boig com els fans de Sprinting. Trobo que és molt bo.
Una persona racional, ets, llavors.
Sí. Crec que Sprinting és molt bo i, sobretot, és molt bon oient de música.
Sí.
I té molt bons referents i sap valorar les coses bones. I ell... tira cap aquí.
De fet, Àlex, el podcast que fa ell, no?
No el conec.
Sí,
conec. Ell fa un podcast.
Ell fa un podcast de les cançons i les influències que... és una mica la línia que tu dius, que és un tio que li agrada la música.
Jo fa anys vaig llegir una frase d'Esprit, fa molts anys, que em va quedar per sempre, i ell va dir... Elvis em va ensenyar a moure el cos i Bob Dylan em va ensenyar a moure el cervell.
Mira.
I llavors, ell el que ha fet, en el fons, és això. Perquè ell ha fet música que sigui... molt agradable de primera entrada, però també ha volgut posar lletres que t'expliquin moltes coses. I jo crec que aquest és un gran mèrit de Springsteen.
Mira, què parles de Bob Dylan? Bob Dylan és l'únic que hi surt dues vegades. Surt dues vegades, una en solitari. I l'altra... No, tampoc?
No, perquè Lou Reed surt dues vegades.
La Velvet i Lou Reed, clar.
És veritat, ara m'has enxampat. Però escolta, Bob Dylan, per tu, això sí que és el referent. O sigui, si t'haguessis de quedar amb algun artista d'aquest...
Crec que és molt important, Bob Dylan, pels seus canvis estilístics al llarg de la història, per la seva influència sobre altres. I bueno, la manera d'utilitzar la lletra a la música, diria que ningú, bueno, no sé, és l'únic músic que té un Premi Nobel de Literatura.
Mm. Però no creus que és més important just per això que no tant per la música? O sí que creus que ha marcat molta tendència?
Clar, jo crec que ell no és un gran músic, no és un gran intèrpret de música. I tampoc intenta fer uns acords sorprenents, ni uns ritmes sorprenents, ni res. Però, hosti, en cada etapa, si pensem des de l'any 62, que és el primer, que és bastant dolentet, el primer disc, tota aquella etapa primera de cantautor folk, després això que estem escoltant ara, després comença a recuperar arrels country, hosti, i té totes unes etapes, als anys 70, el que ell fa, mentre tothom va cap a un lloc, ell va a l'altre. Les seves melodies, les seves cançons són boníssimes, en general. I sempre ha sigut molt coherent. I, bueno, per mi és fonamental, Bob Dylan. Mm.
I també el que expliques és que Bob Dylan, Beatles es troben, s'influeixen positivament, no?, en el terreny artístic.
Sí, això és un capítol, els dos capítols van seguits del disc revolucionari de Bob Dylan que estem escoltant, i el següent, que és el Rubber Soul dels Beatles, ells es troben i s'influeixen mútuament, i si tu t'agafes com Dylan, és el moment en què ell fa el canvi de cantautor folk, avorridet, harmònica i protesta política a Vietnam, fa el salt a parlar d'amor, a parlar d'una manera més lleugera, podríem dir, més pop, i els Beatles, al revés, volen dir més coses, volen explicar més històries. Jo, per mi, el gran exemple de l'època dels Beatles és el Norwegian Wood, la cançó del Robert Soul, en qual Lennon, amb una veu quasi de Dylan i amb guitarra acústica, t'explica la història d'una noia que va conèixer, que va a casa d'ella, no sé què. Ja no és She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah.
Ja.
Yeah. I tots dos surten de la trobada en 64, surten canviats per sempre.
Més reforçats, no? Cadascú paltant-se d'una cosa diferent.
Sí. Però això intento reflectir-ho en els capítols consecutius que hi ha.
Clar, i dius consecutius, però també, Àlex, la idea del llibre és això, és també com explicar que d'alguna manera estan tots connectats.
Sí. Sí. Aquesta és la idea. Hi ha molts capítols en els quals ha passat alguna cosa
que
en el següent, a la segona pàgina del segon capítol, dius, hòstia...
Estan connectats.
Sí, això passa. Hi ha el capítol del debut d'Elvis. Elvis, en algun moment, fa una gira que passa pel poble de Buddy Holly. Buddy Holly fa una gira que passa pel poble de Bob Dylan. Bob Dylan veu a Buddy Holly quan Bob Dylan té 17 o 18 anys. Els dos dies es mor en aquella gira Buddy Holly, en un accident d'avió. Dos dies després de que Bob Dylan el vegi en directe. Dylan se'n va viure a Nova York. O sigui, tot això està superlligat.
Que Buddy Holly és el dia que la música va morir o no?
Sí.
És el 3 de febrer.
La data no la tinc clara. És a l'hivern, perquè és un...
Richie Valens, no?
Sí, i un cantant humorista, es deia Big Bopper, que era com, diguéssim, una mena de Jordi L.P. No era un gran músic de la història. Vull dir, era un humorista que cantava.
Jordi L.P. té molt bona veu, s'ha de dir.
Sí, per això. Vull dir que no estem parlant de...
No, ho dius per això.
Sí, vull dir que no. Hòstia, el gran legado musical de Jordi L.P. o el gran legado musical de Big Bopper, no. Però era un humorista que cantava també i que estava en aquesta gira.
3 de febrer, sí.
3 de febrer, oi?
I després li va dir, The Day the Music Die, ho va dir al Don McLean.
Don McLean, a la cançó.
American Pie.
Correcte. No deixes això, no? Que està com tot connectat, no? Com va dir Holly, va passar, diguéssim, per... No?
Sí, la idea és aquesta, que es vegi que aquest fil que uneix, que dius, hòstia, tot neix del blues, pues que es pot veure, no? La discogràfica de Robert Johnson, que és el primer capítol, la discogràfica de Robert Johnson és la discogràfica de Buddy Holly, després.
Ostres.
Com 20 i pico anys després.
Clar.
I entremig hi ha Sinatra, que és com una raresa aquí, però és que Sinatra és jo crec que és el tio que més llest per dir, hòstia, podem fer discos de 50 minuts? Pues vaig a fer un disc sobre la tristesa d'estar sol. I el disc que fa Sinatra amb el In the Wee Small Hours, hòstia, és un disc conceptual per primer cop a la història. Per això el poso, tot i que s'escapi una mica del pop-rock, no?
Deies de Robert Johnson, anem a escoltar-lo.
Early this
autèntic, no? Això són gravacions de finals dels 30. Per això són així, també, no?
Amb aquest so... I perquè, o sigui, és aquest primer àlbum, no?, que trobem al llibre.
Sí, en realitat no és un àlbum, sinó que és un recopilatori dels dues sessions úniques que va fer Robert Johnson a la seva vida de gravació. Va gravar dos cops en un estudi, en un total, no sé, 19, 20, 20 i poques cançons. Algunes les va gravar dos cops, i això és tot el que ens ha arribat d'ell. Mm. Llavors, clar, això en aquella època es publicava com a cançons aïllades. Però en un cert moment, cap als anys 40, 50, aquesta cosa típica d'un tio pijo ric que té sensibilitat cap a les coses més senzilles, que era John Hammond, que era el pare... No? Sí, no, és un familiar antic d'un dels Strokes, del Gravy, sí, de l'Albert Hammond. Diria que tenen aquest lligam, eh? No estic seguríssim. No, crec que no. Crec que això no és veritat. Hi ha un altre Hammond, sí, que era cantautor, i aquest sí que és el pare. No, aquest Albert Hammond no és el mateix. Però aquest Albert Hammond va ser un que va... No, John Hammond, perdó. Que va detectar talent a tot arreu. O sigui, va ajudar a Leonard Cohen, va ajudar a Bob Dylan. Va muntar un concert al Royal Albert Hall, que això era molt bèstia, de música negra, explicant que la música negra era qui havia donat lloc a molta música blanca del moment. I això era molt revolucionari en aquella...
I ben arriscat.
Clar, perquè el Royal Albert Hall... el Carnegie Hall, sí, de Nova York, és com un lloc dels grans fortunes blanques. I hosti, va fer un concert de dos dies... I va ser un èxit. I ell va dir, vaig a contractar a un tio que m'agrada molt, el poquet que ha gravat i m'ha arribat a mi, m'agrada molt, és Robert Johnson. I va contactar-lo i ja estava mort quan intenta contractar. I ell, al final, acaba publicant un disc amb totes les cançons d'ell, de Robert Johnson, i aquest disc... arriba a Bob Dylan, arriba tot això, a Eric Clapton, i tot aquest any diu, hòstia puta, quina manera d'acompanyar-se, perquè és el que, si us fixeu en aquestes... El que és molt estrany és el que fa amb els silencis. Quan hi ha un silenci de veu, el que està fent, no? Sembla com si hi haguessin dos guitarristes.
Sí.
No? I aquesta cosa és molt, molt important.
Àlex, ara que tu deies això, que clar, Robert Johnson en aquell moment doncs, ja havia mort en el club dels 27,
sí,
gairebé ho va inaugurar,
no? L'inaugurador,
no?
L'inaugurador.
Ostres, tu, però, no? És molt trist, aquest grup, no? Perquè ens hi trobem a Janis Joplin...
I surten tots. En el llibre hi surten tots.
Surten tots, però n'hi ha un, mira, ja anem acabant, que és ell, que és Jimi Hendrix. Què es pot dir de Jimi Hendrix? Nosaltres hem començat el programa avui amb l'anècdota que expliques del llibre, que és imprescindible.
Ah, que havia sigut guitarrista de...
dels Cream. O sigui, això és...
Ah, vale, quan toca amb els Cream.
Sí,
vale, vale.
Quan toca amb els Cream.
O sigui... No, havia sigut guitarrista de Little Richard.
També, és veritat, de Little Richard.
Amb els Cream, sí. Ell arriba a Londres i els Cream són el grup de moda. I el mànager, que era el baixista dels The Animals, li diuen als Cream, escolta, tinc un noi que vull portar cap aquí. No tenia res publicat, eh? Li importaria que sortís a tocar una cançó amb vosaltres? Diu, ah, sí, però que pugi, no? Bon rotllo.
Ell sabrà, no?
I, hòstia, i el veu que... Clar, això, jo explico coses que jo he llegit, he vist entrevistes, he llegit entrevistes, he llegit llibres, i el veu que Eric Clapton... Allò que podries fer en broma d'una pel·li que es posa a tremolar amb un cigarro, no? L'encén al revés, i això, suant, i això de dir, me cago en l'hòstia, sóc un merda.
És aquest tio, no?
Sí. Clar, la manera d'utilitzar la guitarra...
Però què feia Jimi Hendrix amb la guitarra?
No, clar, des dels 6 anys, ell tenia una guitarra a la mà. Des dels 6 anys. Llavors, clar...
Bueno, jo des dels 8, i t'asseguro que no he anat la carrera, eh?
Hores que ell devia dedicar-li, són inexplicables, no? I bueno, i també potser la peculiaritat de ser esquerrà, no sé, hi ha coses que han fet que...
Àlex, ho hem de deixar aquí, però no tenim temps per més, però mira, una reflexió que fèiem, crec que l'hem fet a fora d'antena, que dèiem, ostres, vivim en una època que tenim més músics que mai, que fa més música que mai, i al final dona la sensació que potser el que fem és parlar de menys de la música, no?, i de tota la cultura.
La música sempre ha tingut dues vessants, jo diria. Ha pogut ser profunda i ha pogut ser entretinguda. I festa major i això. I de vegades pots aconseguir les dues coses alhora. Per exemple, Springsteen. Springsteen pot animar un concert, però alhora, si la cançó la vols escoltar a un altre nivell, també la pots escoltar a un altre nivell. I des de fa molt temps estem dedicats només a la part festa major. A tot el món i a Catalunya especialment. I a més, no sé, tot és com un cert humor sexy, no sé com dir-ho, saps què vull dir? Sempre ha d'haver-hi una component sexual que ara, personalment, jo penso que ja no escandalitza ningú.
Exacto.
O sigui, si a mi que em diuen, me voy a perrear, me siento puta, no sé, diu, bueno, pues vale, jo què sé, tu mateixa, per fer és, no sé, tira.
Àlex, et veurem signant a Sant Jordi o no?
Saps, la veritat és que no ho sé, jo no sóc nou en això. El que us dic una cosa,
què?
No es pot comparar la indústria editorial amb la indústria musical.
Oh, bona aquesta.
Hòstia, no es pot comparar. La indústria editorial, hosti, tens una empresa darrere, de veritat. A la indústria musical, però mai, bueno, no sé, els primers dos o tres anys, fa 22 anys, encara veies que hi havia una certa... Però ara, la música és un cachondeo, és...
No, ho certifico.
Busco la mirada còmplice.
Potser hi ha en el món literari molt més allò que se'n diu por amor a l'arte que no pas en la indústria musical, que són calés i més calés. I quan deixis d'interessar, fora.
Sí. No, i una altra cosa molt important. Hi ha un latifundi a la música. O sigui, si conteu quins concerts hi ha, però ja de fa molts anys, això. Dius, qui, en aquest mateix grup, no diré noms, perquè estic boig, però no tant, però grups que tots podeu tenir al cap ara, fan tots els concerts de Catalunya, pràcticament.
Tots els festivals.
I cobren 80.000, 90.000 euros per concert. Un ajuntament paga això a un duo, per exemple, no diré cap nom, i, vale, els hi queda pressupost per portar unes altres bandes. No seria millor, en comptes d'un concert de 100.000 euros, fer-ne 100 de 1.000 euros o 50 de 2.000 euros? Perquè jo per 2.000 euros vaig a tocar un poble,
Però, jo t'hi acompanyo.
Ja està.
Mira, encara sortirà una banda aquí. Àlex Torío, de debò ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Per haver vingut a la Fabricació Pròpia a presentar-vos aquesta lira dels àlbums, amb segona part, que ja...
Sí, a veure, ja tinc començat alguns capítols.
Fins a 500.
Fins a 500 has d'arribar.
10 o 20.
Àlex, que vagi molt bé, gràcies.
Adéu.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per reneixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Vallejo, que no sé ni on tinc el cap, eh? Ni els guions, ni res. Ve Àlex Torío per aquí i ja...
És que ens ho hem passat molt bé.
Molt, eh?
Sí, sí, era un plaer escoltar-lo. I dic, a veure com li dirà això. Ha estat curiós que quan ha dit la turra dels fans, automàticament ha dit el Bruce.
Sí, clar, ja m'ho imagino. És que, clar, ja estem identificadíssims. Que, per cert, avui parlarem... No, clar, és que no és ben bé una turra, però...
No. Avui parlem de documentals que et deixen bocabadada, que et deixen... que t'impressionen, que et deixen sense paraules. Mm. I ja saps per qui començo, no?
Home, per favor, la presentes tu?
Mira, m'estic recuperant encara de l'Eras Tour de la Taylor Swift.
This has been the most extraordinary experience of my entire life. Are you ready for it? I'll be your host this evening. My name is Taylor, and welcome to the Eras Tour!
M'he quedat sense paraules, però t'explicaré coses.
Explica-m'ho tot. Vull dir, vull saber-ho tot d'aquest documental.
Mira, segueixo fent una crida, si algú té una entrada.
Alguna entrada, no?
Perquè la vagi a veure a Madrid o qualsevol altre lloc d'Europa.
Però ha obert un segon concert a Madrid? Com, és que ja m'he perdut.
Ah, sí?
No, és no així. Sé. Hi havia la intenció, crec, eh?
Jo, si l'ha obert, se m'ha passat.
Si tu no ho saps,
Olga
Vallejo...
No estic connectada tot el dia seguint a la Taylor, però us recomano que entreu a Disney Plus i mireu aquest documental de la Taylor Swift, que cada setmana és notícia. Estàvem esperant el 15 de març perquè s'estrenava el documental aquest The Eras Tour, que mostra la seva darrera gira mundial, on a més afegia 4 cançons extra en acústic. Recordem que Disney Plus li ha pagat 75 milions de dòlars per tenir els drets del documental. Cada setmana hi ha una excusa per parlar d'ella. Aquesta ha aparegut a la llista Forbes de la gent més rica del món. La fortuna és de 1.100 milions de dòlars, posició 2.545. Ah. Això sí, tot el que ha aconseguit és gràcies a la seva música. Aquest documental és increïble perquè són 3 hores i mitja de concert, que és un espectacle on no falta de res, on ho aprofiten absolutament tot. La plataforma, les projeccions, les càmeres, les 4 veus de cor que l'acompanyen, les 4 guitarres extres, els 15 ballarins, els canvis de vestuari... Al·lucinant. Tu que l'has començat a veure?
Jo l'he començat a veure i és veritat que et quedes... Vull dir, ja et dic, jo era un dia que no estava bé i tenia ganes de... Saps això d'alliberar-te i de pensar en res?
En res.
I t'ho poses i la veritat és que et connecta.
I et connecta
perquè
és que...
Vull dir, et quedes aclaparada, no?, pel potencial que té ella.
Clar, i constantment passen coses. Aquesta és la gravació de l'últim concert que va fer a la gira dels Estats Units. Estava al Sophie Stadium de Los Angeles. Últim concert de gira americana. 70.240 persones afortunades. I ella els mira, els parla, els fa bromes, els pica l'ullet, els saluda.
Estan tot.
Té com el punt... A veure, l'han muntat també, no? Però té el punt just de... Ni és molt pesada, ni et fa la sensació que ve aquí a cantar i a fer canvis de vestuaris i ballar i s'ha acabat. I és que sona com a Spotify. Abans diríem... No, l'Àlex Torío diria com, sona com el disc.
És veritat.
Però sona...
Sona com el disc, ella.
De meravella. És veritat, no és una virtuosa del piano, però és que és igual.
I quantes cançons? És que ara ben bé, no sé si era aquest documental o un altre, però que sortia la quantitat de cançons que la mateixa Taylor Swift ha escrit. Vull dir, no és un producte fabricat que surt, no.
Ho fa ella. Són, com diu ella al principi, són 17 anys de música i és el tour aquest de l'era, cada era és un disc, i a cada disc tens com una entrada que canvia absolutament tot. El color, l'escenografia, el vestuari, i quan comença el Reputation, el seu 6è disc, això em sembla de traca i mocador, que és bastant al principi. El director de la pel·lícula, pel·lícula concert, és en Sam Grange, que és el mateix que ha fet el documental del directe de la Billie Eilish del O2 de Londres del 2023. Un espectacle, t'ho passes bé, és que no falta cap detall, de cop està dins d'un bosc i ella toca un piano que és de molsa, o sigui, és un piano, però no és que li hagin fet unes projeccions de molsa, no. És que té molsa enganxada al artificial, no? Però i està sota les arrels d'un arbre i entres en un univers màgic del bosc i després una cosa agressiva, tot vermell, unes serps... Bueno, m'encanta.
T'ha encantat?
M'encanta.
Però, dius, 3 hores i mitja dura, eh?
Sí.
que són com si fos un concert.
Com un concert.
És un concert d'ella.
És un concert del Bruce.
Un concert del Bruce.
Amb més de 13, diria.
Sí. Fem una cosa, baixem una mica les revolucions, sí. Et sembla bé?
Em sembla molt bé.
I passem de... Clar, després d'un documental d'aquesta intensitat màxima que ens proposa la Vallejo amb aquest Eras Tour de Taylor Swift, cap a on ens portes?
Doncs seguim amb música, una història que ens explica un moment de la vida del músic i compositor Joan Batiste, on viu un dels millors i dels pitjors moments de la seva vida.
Ladies and gentlemen, Grammy nominations were announced. The most honored artist this year with 11 nominations is Mr. John Batiste, right there.
Això és American Symphony, és una meravella. Està a Netflix, és de 2023. Està dirigit per en Matthew Heineman i els productors, entre d'altres, són Barack i Michelle Obama. I bé, és sobre un moment concret de la vida d'en John Batiste. Ell diu, la meva ambició per composar aquesta sinfonia, que es titula American Symphony, i que ell interpretarà un sol cop al Carnegie Hall de Londres, és enorme. Intento trencar amb els límits convencionals de la sinfonia, i tot sense tenir espai a la meva vida per centrar-me en això. Això ho diu al principi, i és una mica el procés de creació d'aquesta American Symphony, i el seu moment vital, tu ja veus que li passa alguna cosa, no? Perquè diu, i no sóc capaç de centrar-me en això. Ell és el director de banda del Late Show de Stephen Colbert, ell, a banda, fa música. Aquell any va estar nominat a 11 nominacions als Grammy i era de música pop, de música clàssica, perquè, clar, l'American Symphony, ell no és per American Symphony, que rep la nominació, però aquesta sinfonia que ell està composant, ell vol trencar la idea que clàssica que tenim de la sinfonia. Vol que hi hagi músics de jazz, de blues, del que associem a la música clàssica. I veus com va buscant els músics, com va creant, ell té un esquelet, no? I té fragments d'aquesta sinfonia, i convida i diu que allò està viu i que amb els músics ho aniran creant. I és preciós aquest procés. T'explica una mica els seus orígens a la música. Ell és de Nova Orleans, diu que la música formava part de la seva família, el seu pare és músic, la seva mare també, de formació clàssica de piano. Ell va anar a estudiar a Juilliard, i allà crea la banda Stay Human, que eren grups de músics que estaven a Juilliard, per tant, eren increïblement bons.
Boníssims, clar, que bo.
I que feien la típica música que t'imagines d'una banda Nova Orleans que van pel carrer. Sí. Doncs al metro, pel carrer, i eren músics que oferien el seu art de forma gratuïta, i la gent no l'acabava d'entendre. Ell sempre anava contracorrent, diu que ell sempre havia tingut clar el que ell volia fer, que era ser director musical, però clar, en aquest camí fa moltes altres coses. I quan tu ja portes 20 minuts de documental, t'assabentes que la seva dona, la seva parella, la Zuleika Jouat, té leucèmia. Llavors és com...
No t'ho esperes, això.
Sí. Si tu veus des del principi que passa alguna cosa, els veus els dos a casa...
Fent o sigui, tu vas notant, o sigui, vas veient com que passa... Que hi ha alguna...
Que alguna cosa passa, però no saps exactament què és el que passa. 20 minuts i ho diuen, no? De fet, ella va tenir ja leucèmia quan tenia 22 anys i llavors es veuen imatges d'arxiu i ella explica que llavors va decidir que si seguia vivint, si no es moria, ho faria amb sentit i que volia tenir una vida plena d'aventures. Llavors ella va compartir la seva experiència amb una columna al The New York Times, va publicar un llibre, han passat 10 anys i torna a tenir càncer i se li ha de fer un trasplantament de medul·la òssia. I el primer dia de la seva quimio coincideix amb l'anunci de les 11 nominacions als Grammy de John Batiste. I el documental és aquest contrast tota l'estona, no? Que et quedes glaçada i de cop l'alegria i la bellesa de la música i veus que tot li va bé, però que després parla amb la seva terapeuta i li diu...
I com ho supera?
Treballant.
Sí.
I, bueno, perquè és la vida, no? Ell té molta fe. I va fent, no? I clar, és que ell diu...
I ja s'explica, en el documental?
Sí, com sí. I el veus que ell està resant, i parlen, i bueno, veus el procés de la seva dona, el trasplantament, quan està a l'hospital... Mm-hmm. I hi ha un moment que ell està parlant de la sinfonia, perquè també té aquest procés creatiu, no? O sigui, té un dia que té un concert, a més és postpandèmia, té un concert a Londres, un únic concert d'aquesta sinfonia, i ell encara no té la peça creada. I a vegades, en converses amb amics, li diu, tu creus que ho aconseguiré o que petaré? perquè ell també dubta, no?
Ell és conscient que s'està arribant al límit, no? Que no.
I que és un moment molt delicat de la seva vida. Hi ha un moment que diu, t'has d'afrontar la realitat brutal, que potser no surti, però al mateix temps una fe ferma que sortirà. I ell està parlant de la seva feina, però també de la seva vida personal. I com la creativitat vas veient al llarg de tot el documental...
És l'impuls, no hi ha el motor.
I els ajuda a superar les adversitats. A mi m'ha semblat brutal, sincer, directe, rius, plores... Vaig fer un fart de plorar.
I on es pot veure, Olga?
A Netflix. I, per tant, té aquesta factura cuidada,
sí,
rima...
Sí, que es nota, no?, la marca
música,
de la casa.
O sigui...
American Symphony, eh?
De tots els que et porto avui... El meu preferit. Passa per davant de l'Eras Tour.
On t'anava a dir ara?
Passa per davant. Deu ser,
però molt bo, eh?
És una delícia.
Fem una cosa, perquè ens queden encara 12 minuts per arribar al punt de les 5. Estem amb l'Olga Vallejo, que, com ja sabeu, cada 15 dies doncs, ens porta els millors documentals. Avui, en aquest cas, els documentals que ens deixen bocabadats. I ara canviem completament sí, de temàtica, eh? Tot i que continuem amb aquestes històries increïbles.
Sí, perquè el que ens explica la sèrie documental Salvar el rei és d'aquelles coses que perquè saps que són veritat, perquè si no costa molt de creure i és d'allò de que et quedes totalment desencaixada.
Tu que viviste el 23F y lo sufriste, el rey estuvo implicado en el 23F.
Los poderes del Estado se confabularon porque entendían que si se caía la monarquía, se caía todo lo demás. Salvar al rey...
Suposo que recordes, Mercè, quan es va estrenar Salvar al rei, HBO Max, que veníem cada dia aquí a la redacció i deia...
L'has vist ja.
Però és que és increïble. Però és que com pot ser? Però és que és allò de la realitat supera la ficció i penses, no pot ser veritat el que m'estan explicant. Però és cert. Són 3 episodis d'entre 45 i 50 minuts que passen volant, és un pim-pam. És producció d'HBO Max, dirigida pel periodista Santi Acosta, i està plantejat com una història d'espies, no? Amb l'ambientació, les entrevistes, testimonis del que va passar quan es va posar en marxa la maquinària d'estat per protegir Joan Carles I, el rei emèrit, que és això el que ens explica, no? Tot com, una mica com al llarg de la seva trajectòria, des que va arribar a Espanya, ha fet pràcticament el que ha volgut i no li ha passat absolutament res, la infinitat de disbarats que ha anat fent.
I Olga, i la sensació que te'n recordes que ho comentàvem, de dir, o sigui, com hem viscut enganyats...
I ningú ens ho explicava.
I ningú deia res.
Però com pot ser?
Ho podies intuir que passava alguna cosa i que no es podia explicar.
Però era tan campechano, clar. Sí. Bé, comencem, són 3 capítols,
dèiem. I que se li perdonava tot, i aquí el salvarà el rei.
És que fins i tot hi ha periodistes, perquè al documental hi ha més de 50 testimonis, moltíssims periodistes, Juan Fernández Miranda, Rosa Villacastín, Fernando Ónega, Casimiro García Vadillo, Jaime Peñafiel, Luis Marianson, Pilar Urbano, Juan Luis Galiacho, però també hi ha altres amigues del rei, la Queca Campillo...
Fotògrafa, no?
També una amiga de la Bàrbara Rey, exagents del CSIC, analistes de seguretat i defensa, exministres... I alguns d'ells... Bueno, et venen una mica com a justificar, no? És que pobre home va passar tanta gana. Jo penso, si tothom que aquest país ha passat gana hagués estat tan poc responsable, això com a justificació a mi almenys no em serveix. És exquisit, perquè la història és potentíssima, perquè a més per nosaltres és com si de cop ens traguessin una vena als ulls, que com tu dius, s'intuïa, però no ho sabies. Hi ha moltíssimes imatges d'arxiu, gravacions que fins fa poc eren inèdites, i una mica de vergonya com aliena, no?
Yeah.
Clar, perquè no t'imagines el rei en la seva vessant personal i dient, nada, saber cómo estás, darte un besito, moi. No sé, és que...
No t'ho esperes. O sigui, a veure, és el que tu dius, que ho pots arribar a intuir, però clar, que t'ho expliquin i que diguin, és que això va passar així...
Doncs...
Com que impacta encara una més.
Impacta. El primer capítol és la transició, ens expliquen les misèries que hi havia passat.
Sí, de la família, no? Del germà que es mor.
Que algú el mata, per accident. El segon capítol, que ens situa als anys 90, aquí coneixem la vessant més personal i de faldilles, podríem dir, no? Recordem que ell tenia un pis que li van posar per les seves trobades amoroses al carrer del Sextante. Jo recordo la Marta Harkis especialment indignada pel nom del carrer, que era com a sobre, sembla que ens prenguin el pèl. Amistats arriscades i la Bàrbara Rey, que va estar 6 o 7 anys gravant el rei. La tercera, el tercer capítol és l'última etapa del rei, la relació amb la Corina Larsen, i és ben bé el que expliquen, no? Que sembla que serà impossible la missió de salvar el rei. I, bueno, ell viu còmodament a un altre país. Qui s'indigni amb facilitat, li costarà mirar-la. Però
enganxa.
Crec que,
quan hi estàs,
que no comencin, sí, perquè sí. Si no...
No, pots tirar enrere. Vull dir,
no
necessites
podran
veure'l fins al final.
Exacte.
Què, ens proposes avui un altre gir de guió, eh?
Sí, ara, animals.
Ne bouge pas, Sylvain. Bouge pas. T'entends les yaks? Ils nous ont vus, c'est certain.
Meunier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie.
Que ja veus un canvi de ritme,
Què ha passat?
Mira, passem d'un monarca esmunyadís a un dels animals més buscats, que és el guepard de les neus. Els documentals d'animals són dels que et regalen unes imatges que et deixen sense paraules i que només per això et quedes tota l'estona mirant-ho, perquè jo el guepard de les neus, la veritat, ni em va ni em ve. El més sorprenent del guepard de les neus d'aquest documental és l'experiència dels caçadors d'imatges. És un documental que teniu a Filmin, és de 2021, 92 minuts, de Marie Amiguet. El protagonista és en Vicent Meunier, que és un caçador d'imatges, diríem, i el seu assistent ajudant. Ells els acompanyem en aquesta cerca del guepard de les neus del Tíbet. Pugen fins a 5.300 metres, ells sols, clar, hi ha el càmera que els està gravant, carregats amb prismàtics, amb càmeres, amb trípodes, amb vestits de camuflatge, totes les motxilles, fa una pena, pobra, glaçats.
I el tio està allà...
Esperant.
El moment.
Esperant, sí. i dies, i mirant els mapes, i anem per aquest camí, perquè aquí hi ha una mica de vegetació, i aquí potser el trobem, i deixant la càmera, i veient què passa per la nit. I m'encanta una cosa que diu, el meu somni és invisible. Perquè encara que anem en camuflatge, no ho aconseguim. Però ho aconsegueixen.
M'ha agradat això.
El aconsegueixen
somni, el
trobar.
Somni invisible.
Sí. Però, bueno, fins que no arriba aquest guepard de les neus, veiem uns animals que... Llacs, antílops, cèrvols, conills, ocells, menuls, que tenen uns ullals en forma de xeringa, llops, ossos, que et miren fixament als ulls. Perquè ells estan allà amb la càmera i hi ha un moment que diuen...
Se'l menjaran.
Com es giri cap aquí i vingui cap a nosaltres, tenim un problema. La banda sonora és per emmarcar a càrrec de Nick Cave i en Warren Ellis, el guionista còmic.
Mira, el Torillo que ens deia ara, no? Que Nick Cave és un dels que haurien d'haver estat en aquest disc, que estarà
al
proper.
Segona, eh?
Sí.
Aquí s'exercita l'atenció, la paciència i t'emociones. Amb ells, amb calma, això sí. Qui vulgui una cosa accelerada, que es quedi amb el bar.
Exacte. Mira, és que, clar, ens estàs deixant bocabadats a tots, però avui des de diversos àmbits, que això està molt bé. Mira, Olga, ens queden 5 minuts. Què ens proposes per acabar, per rematar?
Una truja.
Una truja?
La Gunda. No cal que esperem a que algú parli, perquè aquí no parla ningú. Tot el que sentiràs és so d'ambient. En aquesta granja, on la Gunda, que és una truja immensa, acaba de parir. I això és el que passa...
Això no m'ho esperava, eh?
Durant 93 minuts. Està produïda per en Joaquim Fènix i el director és en Víctor Kosakowski.
Saps que avui s'ha tret el nou tràiler de Joker?
Ah, no l'he vist.
Amb Lady Gaga i també amb Fènix.
Les 5 de la tarda gairebé no l'he vist. On he estat? A una cova.
Té una pinta.
Estava mirant a la Gunda.
Té una pinta...
Que l'anirem a veure.
Uf, però boníssima. Perdona, és que, clar, és la part de Joaquim Fènix, que és productor també, no?
Gunda va ser guanyadora al millor documental al Docs Barcelona el 2021. Mm. És en blanc i negre. És un exercici de contemplació.
Què és el que més t'ha impactat o t'ha tret de Gunda?
Que és veritat.
Noi.
O sigui, i una cosa que és curiós, perquè a vegades anem tan ràpid, que hi ha moments que pensava, li has donat a la pausa sense adonar-te.
Això no es mou.
I no. És que la truja està estirada sobre la palla i els porcells, ho he hagut de buscar, que és com es diuen els porquets quan acaben de néixer, estan mamant i estan, clar, darrere de la massa de la mare, tot el que representa, i fins que no es comencen a moure, pensa, està passant alguna cosa? Clar, no hi ha...
I quant dura aquest documental?
93 minuts. Que se't passen... Saps com les llars de foc? que tu et quedes mirant una llar de foc embadalida
sí, sí, i
que se't passa i dius, sí. Oh, però quanta estona porto aquí? Doncs Gunda és el mateix, però estàs, és com si tinguessis seient preferent a una granja. Ai. Davant de la Gunda, que ja la sents de fons.
És la Gunda, eh?
És la Gunda. No només veurem la truja i els seus porcells, també galls. Un gall com no l'has vist mai. Perquè, mira, segur que has vist girafes, les pestanyes de la girafa, la llengua de 50 centímetres, la lleona, que l'has vist, que la veus amb aquell primer plànol. Però una pota de gall, quan l'has vist tant de
poques vegades,
plan, ni quan la veus una granja, perquè
no
es mouen tant...
No, que... no t'hi fixes.
Gals,
també hi veus.
Gallines, vaques, bous i, sobretot, la Gunda. Que t'haig de dir, a mi, ser truja no m'agradaria, perquè és una vida... O sigui, has de tenir molta tirada cap a la vida contemplativa. Jeure, un petit passeig, jugar una mica, menjar, beure, revolcar-te pel fang... I para de comptar. Aquí s'acaba la vida social. Però vas veient com la Gunda, que dèiem, comença que acaba de parir.
Sí.
Doncs...
Aquesta ja no és la Gunda, eh? Espera,
aquest
acaba.
És el Fènix.
Aquest és el Fènix i ja vol treure el cap.
Doncs te l'acabo d'explicar, que la Gunda creix, recupera, els porcells van creixent i és com un somni fet realitat.
Bueno,
aquesta... hora i mitja de calma que entres en un altre univers.
I on es pot veure, el Gunda?
Filmin.
La Gunda. A Filmin, també. Va, escoltem amb tu... Mira com sona, eh?
Yo no soy nadie.
No li agrada la Harike? Entra, Harike, va. Vine, corre. Ai, sembla aquí ara que cridi la Gunda. Per favor. Harike, tu has vist el nou tràiler de Joker o no? Que l'han tret avui.
Ah, no. Jo només he sentit que el Ferran deia que no amb el que feia que no amb el cap i deia que no, i jo l'he imitat. No sabia ni de què parlàveu, eh?
No, acaben de treure avui el nou tràiler de Joker amb... perquè és que el Joaquin Phoenix és el productor de Gunda, d'aquest documental que ens ha parlat l'Olga, i avui també serà el protagonista.
Home, la pel·li m'estrena, eh?
S'estrena, mira, aquesta és bona. No sé quan s'estrena, però es deu estrenar a finals de...
Potser és estiu, Nadal...
A l'estiu té pinta, no? O potser que ja per l'altre... 4 d'octubre.
Ah, imagina't.
4 d'octubre.
Això ho fan, trobo, amb moltíssima previsió.
Perquè ara ja estem parlant, ara ja anem parlant, escalfant motors...
Bueno.
I marxarem de vacances i direm, sobretot, 4 d'octubre, Joker.
Clar, exacte.
I ja es diu Joker? Com es diu la pel·li, la segona?
Sí. Joker 2.
Joker 2.
Joker.
No, podria anar bé.
Ara, en lloc de baixar les escales, les pujarà.
No, jo, el Joker,
aquella,
no,
aquella escena mítica, eh?
Sí.
De Nova York. Jo m'ho he inventat, eh? No en tinc ni idea.
No, té pinta que sí, eh? Té pinta que es consolida Joker 2. Fem una cosa. Vallejo, moltes gràcies, eh?
Un plaer.
Ah, Felia Duch.
Ai, calla.
Ai. Truca'm a la Victòria, a veure si ens agafa el telèfon, que la tenim a París. Ja queden poques hores, eh?
Linarejos ja corre per aquí, eh?
Sí? Mira, doncs Sandra Gómez i tornem.